5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
Un Francesc Morgades que, com sempre, va acompanyat del seu esplèndid equip, encapçalat pel Toni Olivella, que és l'home que porta totes les màquines, els micros, els auriculars i totes aquestes coses perquè vosaltres em pugueu escoltar i consultar. També hi ha el Marc Pujol, que quan cal, doncs, també es fica allò, s'arromanga, no?, i es posa a fer, a ajudar amb el Toni Olivella. I després, quan ja acabem de gravar tot això i d'emetre tot això, doncs la Goretti Martínez ho agafa i ho penja de la plana web de Ràdio Vilafranca. Tot aquest equip no seria res, però, com sempre dic, sense la tercera pota, que és la música. Cada cosa que nosaltres fem aquí i acompanyem d'una música. I, lògicament, aquesta intervenció, també, aquesta introducció, també l'hauríem de fer amb una música. I com que hem arribat a l'estiu, l'estiu encara no, però hem arribat ja al temps de la calor, doncs hem buscat una cançó que parli d'això i ràpidament hem anat cap al jazz, ràpidament hem anat cap a Billie Holiday i rapidíssimament hem anat cap a aquesta Summertime. De juny de l'any 1870, el dia que a Gatshill Place, el comtat de Kent, el comtat britànic de Kent, mora un dels escriptors britànics més conegut, en concret Charles John Huffen Dickens. Us sonarà el Dickens. Fill d'una família nombrosa que, doncs, de moment el pare era empleat d'una oficina de pagament de la Royal Navy i vivien força bé, Quan el nen té 5 anys, la família s'ha de desplaçar al comtat de Kent i ell, doncs, anirà a l'escola primària. Però, mentrestant, el problema familiar sortirà quan el seu pare, John Dickens, que, com dèiem, empleat d'una oficina de pagament, sigui acusat de malversació de fons i empresonat durant un temps, amb la qual cosa la família viu amb moltes dificultats. Per sort, vindrà una inesperada herència que els farà recuperar estabilitat econòmica i que farà que Charles almenys pugui rematar els seus 2 últims anys en un centre docent de Hampstead Road. D'allà sortirà per anar a treballar com a ajudant en un despatx d'abogat. Naturalment es dedicarà a consultar les biblioteques del Museu Britànic, a aprendre taquigrafia, i entrarà a treballar a la redacció del Morning Chronicle el 1828, on publicarà amb el pseudònim Booth articles sobre la vida diària londinenca que el aniran fent popular. Abans, però, aquest primer any, o aquest mateix any, el 1828, es casarà amb Catherine Hogarth, que li donarà, durant el llarg de la seva vida, 10 fills. El 1836, finalment, es llença com a escriptor i publica 9 entregues de la que serà la seva primera famosa novel·la, Els papers pòstums del Club Pickwick, el qual en van seguir 11 més durant l'any 1837, i també publicarà un altre llibre mític, el Oliver Twist. Tot això li donarà un prestigi a nivell d'Anglaterra i farà que el 1841 sigui nomenat fill adoptiu de la ciutat d'Edimburg i el 1842 sigui requerit als Estats Units per donar tot un segle de conferències en els quals triomfa estrepitosament, diria. De retorn a Anglaterra, publicarà les American Notes, les notes sobre Amèrica, on critica el país, i això fa que tot Estats Units li comenci a rebutjar, comenci a estar en contra d'ell. És el primer fracàs de la seva carrera, gràcies al qual es podrà recuperar amb la seva mítica Cançó de Nadal, la petita novel·la Cançó de Nadal. El 1846 decideix canviar el mètode de treball amb la novel·la Don Bayenson. Ell fins a llavors era un home d'improvisació, d'anar fent, i es converteix o intenta convertir-se en un home de planificació estricta de tot el que fa. Amb la qual cosa té dificultats per tirar endavant, però estalvia temps i això li permet fer altres activitats, com per exemple el 1850 fundar un editorial, Household Words, dedicada a publicar textos d'autors poc coneguts i, evidentment, a publicar, doncs, els seus llibres. Però, clar, tot això li suposa, com dèiem abans, una gran càrrega de treball, i això el fa caure en una crisi. Es torna un obsès dels diners, s'esbaralla amb els editors que li demanen llibres perquè exigeix més sou, i després d'unes vacances per Europa, que per veure d'aclarir-se, es veu obligat a buscar altres activitats per arribar a final de mes, diguem-ho així. Ens organitzarà representacions teatrals, fundarà un diari, el Daily News, farà d'actor i fins i tot donarà conferències, clar, és el seu. El 1850, però, la seva salut delicada ja es s'agreuja amb la mort del seu pare, la mort d'una de les seves filles i la mort també d'una germana seva, junt amb l'esclat d'un escàndol públic. Surt publicat als diaris, l'acusen d'un rotllo, diríem ara, d'una liaison dangerosa amb una actriu de 18 anys, Ellen Temen, que farà que la seva dona, doncs, li digui: escolta, noi, aquí et quedes i me'n vaig, i per tant trenqui la seva relació. El Dickens anirà cada vegada a menys fins que el 1870 patirà una embòlia cerebral a casa seva, a causa de la qual morirà l'endemà, el dia 9 de juny, com dèiem, de l'any 1870. Tot i el seu desig de ser enterrat a la catedral de Rochester de manera senzilla, sense ostentació, en privat, no? La seva fama fa que al final, doncs, les autoritats decideixin enterrar-lo al racó dels poetes de l'abadia de Westminster, i que en l'acte d'enterrament, doncs, el degà de l'abadia el qualifiqués de l'actor més popular d'Anglaterra. Però Dickens, de fet, havia deixat estipulat que no se li erigís cap monument, que la làpida potser sí perquè no calia, però que monuments no. I, de fet, la veritat és que només hi ha una estàtua de bronze de la seva mida natural que existeix a Estats Units, a Filadèlfia, a Pennsilvània, Alemanya. Després hi ha altres coses. Fins i tot el Museu de la Casa Natal de Dickens conserva el sofà en el que, segons la tradició, va morir tal dia com avui Charles John Huffen Dickens a la localitat, insisteixo, de Gats Hill Place, al comtat de Kent, a Gran Bretanya. I ja que hem dit que la cançó de Nadal va ser una de les obres més destacades que va tenir, hem buscat una cançó que t'hi parlés de Nadal i ràpidament hem recordat la cançó derivada, diríem, d'un poema de Joan Salvat Papasseit que porta per títol Nadal i que canta Ovidi Montllor. Així doncs, aquí teniu Nadal, Ovidi Montllor, Salvat Papasseit.
Sento el fred de la nit i la simbomba fosca. Així el grup d'homes joves que ara passa cantant. Sento el carro dels apis que l'empedrat recolza i els altres que la vencen, tots d'adreça al mercat. Els de casa, a la cuina, prop del braser que crema, amb el gas tot encès, han enllestit el gall. Ara esguardo la lluna, que m'apara, lluna plena, i ells recullen les plomes i ja enyoren demà. Demà, posats a taula, oblidarem els pobres, i tan pobres com som. Jesús ja serà anat, ens mirarà un moment a l'hora de les postres i després de mirar-nos, arrencarà.
10 de juny de l'any 1190, el dia que mora l'emperador del Sacre Imperi Romano-Germànic, Frederic I de Hohenstaufen, més conegut com Frederic I Barba-roja. De fet, ell va ser el primer de tot rei d'Alemanya, després va passar a rei d'Itàlia i d'allà va arribar emperador, com dèiem, del Sacre Imperi Romano i Germànic. Però no ens avancem. Ell no anava per aquí. Ell era simplement el fill del duc de Suàbia, que el 1147 doncs, va rebre aquest títol, però com que era descendent de les dues famílies més importants d'això que ara considerem Alemanya i que en aquell moment estava partit amb una sèrie de petits pobles o estats, fins i tot, era un candidat important per sortir el dia que tot allò s'unifiqués. Bé, doncs ell, com dèiem, va heretar el ducat de Suàbia i el seu oncle, el rei Conrad III d'Alemanya, que agrupava bastantes d'aquestes coses, el va prendre en el seu viatge a Orient per la segona creuada i va veure que el noi doncs valia la pena, la qual cosa el va portar a adoptar-lo com a hereu. I per demostrar-ho, el seu llit de mort, l'any 1152, quan s'estava morint, aquest duc va aconseguir, o va fer-lo, va nomenar-lo, en comptes del seu fill, el va nomenar hereu. Ella llavors ràpidament va recuperar la història, va pensar en el Carlemany, en el Sacre Imperi Romano-Germànic de Carlemany, i es va posar a la feina. Va emetre una ordre general de pau, és a dir, va suspendre totes les guerres que hi havia en el seu territori entre els ducs i els barons i tota aquesta gent, i va intervenir també en la guerra que hi havia contra l'estat danès que pretenia envair doncs, tot el nord d'Itàlia, i finalment també va negociar amb l'emperador d'Orient. Però sobretot els seus problemes li van venir pel Vaticà. El 1153 va acordar amb el Vaticà que el papa el coronaria com a emperador, això en el Tractat de Constança, a canvi de que ell s'encarregaria de pacificar la zona de Roma on la comuna d'aquella regió s'havia revoltat contra el poder del papa. Va fer, per tant, un exèrcit i va fer la seva primera campanya a Itàlia l'any 1154, però la revolta del poble de Roma contra el papa va continuar després de tot això. El Frederic va dir, mare de Déu, aquí què passa? I va tornar Roma cap a l'imperi. Obligat a tornar a Germània, perquè a força d'anar a arreglar les coses de casa dels altres, doncs a casa seva les coses anaven malament, la ciutadania s'havia revoltat, Li van negar l'autoritat a determinades parts d'Itàlia, el papa es va posar a favor d'aquests revoltats, mentre ell es casava amb Beatriu de Borgonya, hereva del comtat de Borgonya, una peça estratègica en tot això dels desplaçaments d'exèrcits a través d'Europa. El 1158, com que el papa continuava fent el tonto, el Frederic decideix fer una segona expedició contra Itàlia, que arrencarà amb el setge de Milà, que provocarà que ell posi impostos als italians i posi, doncs, agents delegats, els podestats, que són els que gestionen el territori i s'encarreguen de cobrar tots aquests impostos. El 1159, però, es produirà un altre fet important en la seva vida, i és que morirà el papa Adrià IV, que durant tot aquest temps li havia estat donant la murga. Ràpidament es convocarà un conclave. El Frederic, com que en aquell temps no tot eren bisbes i cardenals, sinó que també hi havia delegats dels diferents senyors feudals o senyors importants, el Frederic proposa el papa com a papa a Víctor IV, mentre que la resta d'estats europeus, França i fins i tot Gran Bretanya, proposen Alexandre III, que és un enemic declarat de Barba-roja i que és el que resultarà elegit, encara que els ciutadans de Roma, per allò de tocar els nassos, doncs volen el Víctor. El Frederic què farà? Convocarà immediatament un nou concili a Pavia, que no hi va tothom qui pot anar-hi, i aquest el guanya el Víctor. I ja tenim servit, doncs, a nivell d'Europa, el que serà el cisma d'Occident, és a dir, l'Església partida, Església amb dos papes. Frederic, el 1163, tornarà a Itàlia amb un exèrcit per ajudar a la revolta contra els que defensen l'Alexandre III, però es posarà malalt i haurà d'agafar les cames i tornar cap a casa seva. Però, per sort per ell, el 1164, bé, sort relativa, mora el papa Víctor i puja el Pasqual III, que es posa d'acord amb ell i que el corona com a emperador a l'any 1168, fins a l'any 1168, quan mora, i els partidaris d'aquell antic Frederic trien el Calixt. El 1175, el Frederic de Hohenstaufen fa la cinquena expedició a Itàlia, perquè allà, doncs, les ciutats i els territoris de les ciutats, els petits estats que es van creant, estan enfrontats, hi ha dues lligues que s'enfronten. Amb ell el derrotaran a la batalla de Legnano el 29 de març de 1176, prop de Milà, i fins i tot arribaran a donar-lo per mort, però per sort pels seus partidaris, doncs, encara està viu. La pau de Venècia farà que l'emperador i el papa Alexandre III, que encara va tirant, doncs, es facin més o menys amics, facin més o menys les paus i visquin durant una colla de temps. Fins i tot quan es produeix la invasió de Jerusalem per Saladí i el papa emet la butlla que convoca la tercera creuada contra els infidels, el Frederic de Hohenstaufen s'apunta junt amb el Felip August de França i el mític Ricard Cor de Lleó. Però anant cap allà i havent entrat ja una mica en combat, el dia 10 de juny de 1190, com dèiem al principi, morirà ofegat al riu Salep i després d'haver conquerit la ciutat d'Icònia els musulmans. Uns diuen que es va ofegar mentre es banyava, altres que no, que va ser el cavall que el va fotre fora de la cadira, el va fer caure i el va ofegar, i altres que li va venir un atac de cor per culpa de l'aigua del riu, que estava força gelada. El cert és que el seu exèrcit va entrar en caos, va ser atacat pels turcs, i el seu fill, Frederic VI de Suàbia, amb prou feines va obtenir temps per poder agafar el mort, agafar el cadàver, posar-lo en vinagre, sí, en vinagre, i portar-lo fins a Acre, on el van enterrar separant els ossos, les vísceres i la carn en tres iglesies diferents. Ja em direu quina final o quin final més tràgic. I com que el noi, no sé si ho hem dit al començament, però no hem insistit massa, tenia com a malnom Barba-roja, doncs hem pensat, busquem alguna cosa d'una barba. I els que ja tenim una certa edat, ràpidament ens ha sortit aquella mítica cançó dels pallassos de la tele, aquella mítica cançó que cantava el Miliki, cantaven el Miliki i el Gavi a duo, allò fent de mi barba tiene tres pelos. Així, doncs, aquest emperador alemany, que evidentment tenia més de tres pèls i que evidentment no era tonto, es mereix que ara li posem Mi barba tiene tres pelos amb Gavi i Miliki.
Bueno, mis queridos amiguitos, vamos a cantar esa canción que tanto le gusta a ustedes. señores, la canción de mi barba tiene tres pelos. ¿Estamos preparados?
Preparados, sí.
Vamos a ver.
Mi barba tiene tres pelos. Tres pelos tiene mi barba. Si no tuviera tres pelos, pues no sería una barba.
Muy bien, lo han hecho todo bien. Tienen que marcar con la mano la barba, el pelo, ¿eh? Igual que lo estoy haciendo yo. Pero ahora, para hacerlo más difícil, más difícil, le vamos a quitar la palabra barba. Está prohibido decir barba. ¿Estamos preparados?
Preparados.
Vamos a ver.
Mi barba.
¡Ay! Bueno, es que ahora he sido yo el que me he equivocado, pero vamos a empezar de nuevo. No se puede decir barba. Vamos a ver.
Mi barba.
Vamos a empezar de nuevo. No se puede decir barba porque es una barbaridad bien bárbara. Vamos a ver.
Mi tiene tres pelos. Tres pelos tiene mi. Si no tuviera tres pelos, pues no sería una.
Muy bien, lo has dicho estupenda. ¡Aplauso, aplauso! Bueno, ahora lo vamos a hacer más difícil todavía. Vamos a quitar la palabra barba y la palabra pelo.
¡Uy, Dios!
No se puede decir ni pelo ni barba. Vamos a empezar.
Mi tiene tres pelos.
¡No se puede decir pelo! Vamos a empezar de nuevo.
Mi tiene tres. Tres tiene mi. Si no tuviera tres, pues no sería una.
¡Muy bien! Ahora la vamos a cantar completa, ¿eh? Pero un poquito más rápido.
De juny del 1838, el dia que neix a la ciutat catalana de Reus Mariano Fortuny i Marsal, pintor, aquarel·lista i gravador bàsic per entendre la història de l'art a casa nostra durant el segle XIX. El nom complet era Mariano Josep Maria Bernardo Fortuny i Marsal, era fill d'un industrial, i però va morir aquest quan ell tenia 106 anys, deixant-lo orfe, i el noi va ser criat pel seu avi. El seu avi, que amb l'ajut econòmic de dos capellans de Reus, amics de la família, va poder impulsar la seva formació artística, enviant-lo a classes amb el pintor de Reus Domènec Soberano i amb l'orfebre també de la regió Antoni Bassa, que van influir tots dos i van començar a fixar aquesta afició. De fet, el noi, el 1852, l'avi l'agafa per l'orella i se'n van a viure a Barcelona. Ell entrarà a treballar al taller de l'escultor Domènec Talarn, que li va aconseguir una petita pensió de l'obra Pia i la matrícula gratuïta a l'Escola de Belles Arts de la Llotja, on va estudiar Milà i Fontanals, Lluís Rigalt i altres autors de l'època. El 1858 el noi ja havia començat a destacar i, per tant, la Diputació de Barcelona li concedeix una pensió que li permet anar a viure a Roma i a estudiar a Roma. Allà coneixerà altres autors, artistes espanyols, Eduardo Rosales, Dioscoro Puebla i alguns d'italians, i mentre envia les obres a la Diputació, és a dir, la Diputació li exigia en contrapartida d'aquesta pensió o aquest endoll que li donaven, una pensió, doncs que ell els hi enviés les obres que anés pintant. A ell també li interessava perquè així aquestes obres s'exposaven i ell anava sent conegut. Quan el 1860 esclata la Guerra del Marroc, la Primera Guerra del Marroc, algun funcionari brillant de la Diputació diu: home, diu, d'això de la Guerra del Marroc hem de deixar en constància, no? I, per tant, el que fan és enviar el Mariano a Marroc com a cronista gràfic, al costat del cronista històric o cronista literari, Pedro Antonio de Alarcón, que farà els seus articles i els seus llibres, ell farà els seus quadres, i integrant-se com a pintor al regiment del general Joan Prim, com ell, fill de Reus, i per tant que s'estableix una certa amistat. El descobriment d'Àfrica el deixa absolutament astorat i, per tant, veu aquella cultura, s'enamora d'aquella cultura, comença a aprendre àrab, abandona els academicismes i comença a pintar allò que està veient, obres més o menys significatives com l'Odalisca i algunes altres, on aporta una lluminositat i unes... I sobretot tractant, però, temes àrabs. Quan s'acaba la Guerra del Marroc, el Fortuny, naturalment, torna cap a Espanya, passarà un temps a Barcelona, on coneixerà la família Madrazo i s'enamorarà d'una de les filles, la Cecília, amb la qual es casarà, i tornarà a Roma, a l'Acadèmia de Belles Arts, on doncs, continuarà els seus estudis i on farà tots els bossets del seu famós quadre La batalla de Tetuán, abans de sol·licitar el mes d'octubre de 1862 a la Diputació que li pagui la tornada a Àfrica perquè doncs, ell els hi enviarà les obres i tal, però que necessita anar més a Àfrica, a Marroc en concret, per poder completar allò i no caure en barrades i coses d'aquestes. Com que això s'accepta, doncs el seu estil es torna més orientalista, els quadres ja doncs, tenen una espècie de màgia, la reina Maria Cristina passant revista a les tropes, per exemple, que és un encàrrec del duc de Riansanes, és una obra que es fa famosa, i mentrestant ell també, diguem-ne, incorpora, gràcies a la influència de la seva família actual, dels Madrazo, incorpora el món del toro, incorpora el món de l'afició als torejadors. Però tampoc refusa altres temes. És en aquest temps quan crearà la seva obra màxima, la Vicaria, que es considera la millor de les seves obres i que va fer famós les lloances que li feia l'escriptor Teòfil Gautier. Perquè, mentrestant, el Mariano doncs, havia entrat en tractes amb el marxant Adolf Gulip, que li va subscriure un contracte d'exclusivitat l'any 1866, i precisament va ser el que va comprar doncs, aquest quadre de la Vicaria per 70.000 francs i altres quadres, i va fer que els Fortuny s'instal·lessin a Granada, on el Mariano continuava pintant, o va continuar pintant les seves obres d'inspiració orientalista i més concretament marroquí. El 1870 es va traslladar a París perquè el marxant li deia tu has de sortir, has d'anar a Europa i tal, va anar a París, es va interessar i relacionar amb el pintor Delacroix i va exposar les seves obres amb èxit. Coronat internacionalment, va viatjar a Londres, després a Nàpols, després al sud d'Itàlia, però va començar a presentar símptomes de depressió perquè el seu èxit comercial feia que el marxant aquest, el Goupil, li demanés cada vegada més quadres. Vinga, pinta més, pinta més. I ell, doncs, veia que tenia... que anava malament. De fet, el maig del 1874 va a París i trenca definitivament amb el marxant, trenca el contracte que hi havia i se n'en torna cap a Roma. A Roma la cosa anirà malament, es començarà a trobar malament i començaments de novembre de 1874 ja començarà a estar al llit fins que el 21 de novembre de 1874 morirà per culpa d'una hemorràgia intestinal fruit de la úlcera que tenia, doncs, i que li havia... Tenia una llaga d'estómac, vaja. El seu cor va ser extret, va ser portat a Reus i enterrat al priorat de Sant Pere. Mentrestant, el Goupil aquell doncs, va agafar tots els quadres que tenia i va fer una gran subhasta a París que li va reportar bastants negocis. Per això, de vegades, sempre diem allò de que uns fan la feina i els altres carden la llana. I com que Mariano Fortuny va ser doncs, un pintor molt important dintre de la nostra cultura i, a més, un pintor que va anar més enllà del que en aquell moment era l'academicisme, ens ha semblat oportú posar-la per la cançó del Laxen Busto que porta per títol Pintor Visionari. Així doncs, en homenatge al reusenc il·lustre Mariano Fortuny, aquí teniu els Laxen Busto i el seu Pintor Visionari.
En una mansió de les que el temps ha guarnit s'ha trobat arraconat un quadre gegantí molt a prop a un dit de pols en un manuscrit una vella inspiració reviu el seu desig. Quan el sol desfà els meus somnis cada matí, sento veus de mil colors brollant a dins de mi. Com imperatius dictant el meu destí, visc encadenat els meus pinzells de dia i nit. Jo he vist l'imatge del que algun dia serà, l'últim estatge del que avui se'n diu ésser humà. Aviat serà a punt la tela on fa dies visc, i la meva activitat haurà escalat al cim. Doncs no se m'acut res més, què més hi afegir, quan ja tot està explicat en mode d'art sublim. Qui intentarà més calma en el mal de la humanitat que el flascó de l'auda que sempre he guardat per anar. Voluntat. Però l'home que neix sota el mar mereix rescat, mereix rescat. Com més vell em faig, més veig que tot té un sentit, però no és de l'estil de tot allò que a mi m'han dit. I ara que presento que m'arriba la nit, obra mestra aquí, parli per mi, per mi. Oh, sí.
Ràdio Vilafranca.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
12 de juny de l'any 2003, el dia que a la ciutat nord-americana de Los Angeles mora l'actor estatunidenc Eldred Gregory Peck, tot més conegut per Gregory Peck. Va ser molt popular entre els anys 40 i 70. Era el fill d'un farmacèutic, Gregory Pell Peck, que venia de descendència anglo-irlandesa i que es va casar amb Bernice Mae Ayret, amb la peculiaritat de que ell era catòlic i, en canvi, la noia, la Bernice, era protestant. Però que, al casar-se amb el Gregory pare, doncs es va convertir al cristianisme després del casament, com dic. Però, malgrat això, malgrat aquesta professió de cristianisme, es van divorciar quan el nen tenia 5 anys i van deixar-lo a cura de l'àvia materna, que, bueno, se'n feia càrrec, el portava a l'escola i cada setmana el portava al cinema. Quan el nen compleix 10 anys, la família decideix enviar-lo a l'Acadèmia Militar Catòlica de St. John's, de Los Angeles, però l'àvia es posa malalta i en pocs mesos mora, i el nano ha d'agafar les cames i amb 14 anys tornar a la ciutat de San Diego a costat del seu pare. El seu pare l'ingressa, diguem-ne, a la San Diego High School i el posa que es graduï l'any 1934 i després l'envia a l'escola normal de l'estat de San Diego per formar-lo. Com que el pare era farmacèutic, doncs el noi va començar estudis de medicina, però en realitat el que li va molar, que dirien ara més, va ser entrar a l'equip d'atletisme i fer cursos de teatre i d'oratòria i, a més, ingressar en aquelles fraternitats que hi ha a les universitats americanes i a les escoles americanes, una que es deia Epsilon Eta. De fet, com que això que dèiem, no? Ell havia començat a estudiar medicina per fer content amb el seu pare, però ja va veure que el que li agradava en realitat era fer d'actor amb el grup de teatre de la facultat i, per tant, va abandonar els seus estudis. La seva veu profunda i modulada, que va millorar amb els cursos d'oratòria, va fer que el director del teatre de la universitat, l'Edwin Duer, se n'adonés de la seva existència, el anés a veure, i li proposés reclutar-lo. I sí, el noi va dir que sí, i durant l'últim any que va estar a la universitat va representar 5 obres, destacant sobretot la seva intervenció amb una versió de Moby Dick, cosa profètica, perquè després ell precisament va fer la pel·lícula de la Moby Dick. Però no ens avancem. El 1941 va debutar a Broadway amb l'obra The Morning Star i va començar una carrera d'actor, per dir-ho així. El 1942, un any més tard, però es va casar amb la Greta Kukkonen, una perruquera dels estudis d'aquesta companyia teatral, amb la qual va tenir 3 fills. El Jonathan, que va tenir la desgràcia de suïcidar-se a l'any 1975, l'Stephen i la Carrie Paul, i després separar-se de la seva dona el 1955 per tornar-se a casar amb una periodista francesa, Véronique Passen, que li va donar 2 fills més. Però tornem enrere, no anem tan endavant. El 1944 el Gregory Peck se n'adona que, bueno, allò del teatre està bé, però hi ha una cosa emergent que és més important i que dona més calés, que es diu cinema. I, de fet, debuta a la pel·lícula Dies de Glòria, del director franco-americà Jacques Tourneur, i el mateix any interpreta Les claus del regne, amb el director John Stahl, que li suposarà la primera nominació als Oscars. Ràpidament el món dels productors i directors es revoluciona, i el 1945 el Hitchcock decideix donar-li el paper protagonista de la pel·lícula Recuerda al costat de la Ingrid Bergman. Després vindrà l'altra pel·lícula, que serà El proceso Paradín, i això contribuirà a fer-lo famós gràcies a això, a Hitchcock. Però no només hi ha el Hitchcock. El 1947, per exemple, roda el mític Duelo al sol, dirigida per King Vidor i amb Jennifer Jones. Amb això vindran La barrera invisible, amb l'Elia Kazan, fixeu-vos quins directors, El cielo amarillo i El mundo en sus manos, Vacaciones en Roma i Horizontes de grandeza del Billy Wilder, Moby Dick, que dèiem abans, dirigida pel John Huston, La hora final, on comparteix estrellat amb la Ava Gardner, una intervenció a dintre de la polifacètica i mítica pel·lícula La conquista de l'Oeste, després Matar a un ruiseñor, el 1962, que li suposarà un Oscar, aquest concedit, així com en tindrà 3 nominacions més. Aquest és concedit al millor actor, Arabesque, El oro de Maquena, etc, etc, etc. Però durant tots aquests anys sembla que només es dediqués al cine i, mentrestant, el Gregory Peck feia altres coses. Va liderar moltes obres de caritat, es preocupava molt per la solidaritat, i alguns altres moviments polítics. Per exemple, va ser director o líder de la Societat Americana del Càncer, al mateix temps es va dirigir a l'Institut Americà del Cinema, etc. Quan va arribar la Guerra de Vietnam, es va plantejar i va posicionar-se en contra d'ella, i fins i tot va valorar presentar la seva candidatura a l'elecció de governador de Califòrnia per frenar la carrera que havia emprès i que ja havia guanyat una etapa del Ronald Reagan com a governador de Califòrnia. De totes maneres, totes aquestes obres les va, diguem-ne, dur a terme amb una certa discreció, sense escaravalls i sense estirabots, i per tant, per això, el Gregory Peck és tingut per molta gent és tingut per un actor, un simple actor, quan ell tenia moltes altres coses. Bé, la mort li va arribar el 12 de juny de 2003, amb 87 anys ja, i per culpa d'una bronconeumònia, a la ciutat de Los Angeles, com hem dit al començament, on està enterrat en el seu mausoleu a la catedral de Nostra Senyora de Los Angeles. I com que entre totes aquestes pel·lícules que va fer el Gregory Peck n'hi ha hagut que han tingut alguna cançó que les ha fet mítiques, nosaltres ens hem quedat amb aquella típica, aquella mítica Tres monedes en la fuente, que canta l'Andy Russell i que pertanyia a la pel·lícula Vacaciones en Roma, que compartia el paper protagonista amb la Audrey Hepburn. Vacaciones en Roma, Tres monedes en la fuente, Gregory Peck.
Existe una fuente de leyenda sin igual, tanto que en Roma la tienen como sitio proverbial. Tres almas en pena en la fuente del amor arrojaron tres monedas en busca de una ilusión. ¿Quién es la que reirá? ¿Quién es la que llorará? Tres almas en pena en la fuente del amor. Cada cual pide una cosa, sabe Dios quién la logrará. Dame amor, dame amor, dame amor. Three coins in the fountain, each one seeking happiness, thrown by three hopeful lovers, which one will the fountain bless? Make it mine, make it mine, make it mine. Three coins in the fountain.
Tretze de juny de l'any 1525, el dia que el fundador del protestantisme, Martí Luter, es casa amb la monja Caterina von Bora, trencant el seu celibat, una monja cisterciense d'aquests 20 anys més jove que ell, i que li donarà 6 fills. Però bé, no avancem coses, anem pel començament. Martín Luther neix el 10 de novembre de 1483, fill d'un matrimoni d'agricultors tradicional, diríem avui en dia molt carca i molt estricta en la seva formació. S'explica que la mare el va apallissar fins fer-lo sagnar per haver-se menjat una nou sense demanar permís al pare. Bé, traslladats a la regió minera de Mansfeld, la família va començar a prosperar, amb molts esforços, val a dir, però això va permetre que el Martin rebés una bona educació estudiant a Magdeburg i a Eisenach i començant a estudiar lleis a Erfurt, on va conèixer l'Erasmo de Rotterdam. El 1506, però, la seva vida faria tot un canvi. Una tempesta que l'enganxa al mig del camp el deixa tan impressionat que decideix fer-se, diu, que vista Déu i que decideix fer-se monja. Ah, monjo. Disgustant així el seu pare, però bueno, el noi aconsegueix entrar en un convent agustí. Als 22 anys es posa a ensenyar-hi filosofia i estudia teologia
I el 1506 jura els vots religiosos i un any més tard és ordenat sacerdot. Continua amb els seus estudis, el 1509 comença el batxillerat amb teologia per Wittenberg i inicia doncs, a la Universitat de Wittenberg a les seves classes, on passa a Erfurt i s'interessa per la reforma monàstica que en aquells moments s'està produint. Fruit d'aquest interès, el 1510 es desplaçarà a Roma per intentar esclarir totes aquestes coses i oposar-se al projecte de fusió de les dues branques dels agustins que estaven enfadats i ara es volen fusionar, però allà no li fan cap cas. Però el noi torna absolutament impactat per la, diguem-ne, ostentació i decadència que ha vist i la corrupció que ha vist la cort papal. Torna a Alemanya, es doctora en teologia l'any 1512 i comença a donar classes sobre la Bíblia, impressionant a tots els seus estudiants i també a alguns poderosos, sobretot un que tindrà molta importància a la seva vida, que és l'elector Frederic de Sajonia, que es convertirà en el seu protector mentre ell va formulant les seves teories teològiques al 1517, que, bueno, molta gent diu que sí, però també té molts detractors, la qual cosa el posa enmig del barullo. N'hi ha molts que el titllen d'heretge, però en canvi n'hi ha d'altres que el titllen del nou Messies. Ell proposa nous rites, els sacraments proposa reenfocar-los. En definitiva, que l'Esperit Sant és el que guia tot i és el que li diu totes aquestes coses. S'enfrontarà, per tant, a l'Església Romana quan faci una proclama pública del pecat de simonia del papa, que en aquell moment està rebent suborns, ell en diu indulgències, a canvi de poder fer donacions o de que li facin donacions per poder acabar de construir la catedral de Sant Pere del Vaticà. Els dominics alemanys, que defensen el papa a capa i espasa, l'amenacen, i aleshores és quan aquell Frederic de Sajonia surt a la palestra perquè, diguem-ne, que l'agafa i el porta a casa seva i l'amaga a Wittenberg, i allà el protegeix, el fa fer de bibliotecari, que escrigui, que vagi coses allà. El Luter escriurà i donarà llum a les seves 95 proposicions el 31 d'octubre de 1517, que ataquen directament el papa, els vots del celibat, el culte als sants i els dogmes, totes aquestes coses. El papa Lleó Desè, quan sap tot això, condemnarà a Lutero publicant una butlla que porta per nom Exsurge Domine, a la qual Lutero contestarà anomenant-lo o batejant-lo com l'anticrist i cremant aquesta butlla que li havia enviat el papa i tota la cúria romana el dia 10 de desembre de 1520, i llavors això fa que el papa l'excomulgui, el faci fora de l'Església. El Carles V, el d'Espanya i Alemanya, que no vol masses complicacions, el 1521 convocarà la dieta de Worms entre els dos bandos per veure de suavitzar la tensió. Citarà el Lutero, parlarà amb ell i faran un interrogatori el 16 d'abril de 1521. El Lutero es mantindrà i, per tant, serà finalment declarat proscrit. Li ordenen públicament cremar tots els seus llibres i portar-lo amb ell a la presó. Però el Frederic de Sajonia torna a sortir, l'agafa, l'amaga al seu castell de Wartburg, on li fa fe de bibliotecari, però mentrestant el Luter tradueix la Bíblia de punta a punta, i quan baixa la tensió i ja ningú se'n recorda, tornarà al Luter a la Universitat de Wittenberg, on ensenyarà la Bíblia i començarà a potenciar el seu moviment reformista. Quan el 1525 esclati la guerra entre els camperols i els senyors feudals, fruit precisament de les tesis luteranes, del que està proposant Luter per la nova Església, Luter recolza els camperols, però sense que se sàpiga massa per què, un bon dia canvia d'opinió i es posa al costat dels poderosos, amb la qual cosa el seu prestigi baixa en picat, apareixen nous líders reformistes, que si Zwinglio, que si Storch, etc. I, per tant, el reformisme luterà es converteix en una olla de grills. Lutero, per donar exemple, doncs farà això, imposarà ordre, començarà a passar, es casarà, demostrant que hi tindrà fills, demostrant que allò del celibat no va amb els capellans, que tenir fills amb la Catalina de Bores és el que farà, abandonarà el monestir i passarà a ser un ciutadà normal que predica la reforma. La convocatòria del Concili de Trento pel papa Lleó Desè es veurà com un escrit o com un atac a Luter, que es defensarà amb un escrit, mentre inicia doncs aquesta predicació que dèiem de comentar la Bíblia arreu amb exhortacions a anar contra el papa de Roma. Però, cansat, al final es retira, i té una lesió amb una artèria coronària, es retira i la malaltia del mal de la pedra provocarà la seva mort a Eisleben el dia 18 de febrer de l'any 1546. I com que el motiu d'aquest record de la figura, record una mica apressat d'aquesta figura mítica i important en l'evolució d'Europa de Martin Luther, ens ha portat a parlar de la seva dona, de la que fou la seva dona, la Caterina von Bora, hem buscat una cançó dedicada amb alguna Caterina. I, evidentment, n'hem trobat una. Evidentment, no és la Caterina Bora, aquesta, de la dona de, no és la dona del Luther, però és una noia que es diu Caterina. La canta, és una cançó que canta l'italià Toni de Lara, que va cantar fa temps. Amb aquesta cançó, Caterina, de Toni de Lara, ens acomiadarem d'aquest cinc a la setmana d'avui que hem fet possible amb Francesc Morgades, el burro davant, per parlar i explicar-vos una mica atropelladament aquestes coses, però, clar, moltes vegades tens moltes coses per dir i poc temps per posar-ho. Però bé, en qualsevol cas, doncs, us deixarà en Francesc Morgades, el Toni Olivella, el Marc Pujol i la Goretti Martínez, que ara ho penjarà de la plana web de Ràdio Vilafranca perquè ho pugueu consultar tantes vegades com vulgueu, escoltar-ho tantes vegades com vulgueu. Nosaltres tornarem d'aquí una setmana amb aquest 5 a la setmana. Fins aleshores, que passeu una bona setmana i aquí us deixem amb Toni de Lara, Caterina.
Caterina, oh, 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 con un no, con un ma, con un se mi incateni a te.
Sì, 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 sì.
Caterina, oh, 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 che cosa fai, cosa vuoi, con chi vai, pensa a me, solo a me. Caterina, ah, ah, ah,
ah,
io ti voglio vedere felice, mio dolce amore. Se tu baci soltanto me, bacerò solamente te. Sì, 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 solo te, Caterina. Fai cosa vuoi, con chi vai, pensa a me, solo a me. Caterina, ah, 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 io ti voglio vedere felice, mio dolce amore. Se tu baci soltanto me, bacerò solamente te. Sì, sì, sì,
oh, oh, oh,
solo te,
oh, oh, oh,
Caterina.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.